Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Avui arrenca la campanya de la renda del 2025 amb més deduccions per rendes baixes i joves. A més, amb algunes novetats, s'allargarà fins al 30 de juny. Des d'avui es pot presentar per internet a partir del dia 6 de maig sobre l'atenció telefònica i des de l'1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines. L'Agència Tributària Estatal espera ingressar 5.386 milions d'euros dels contribuents catalans. Josep Maria Noguera és membre de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.
Els que l'any 2025 haguessin cobrat l'atur no hauran de fer la declaració de renta. Aquesta és una novetat molt important que no passava, per exemple, el 2024. Dic clarament que els que cobrin el salari mínim interprofessional, 16.576 euros, l'hauran de fer, però veuran neutralitzada la tributació per aquesta deducció en quota.
Hi ha eufòria a les principals borses europees per l'acord d'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz durant dues setmanes i l'inici de les converses de pau. El preu del barril del petroli Brent, el de referència a Europa, ha caigut al voltant d'un 15% i torna a situar-se per sota dels 95 dòlars per primera vegada, deixant enrere un mes en què s'ha superat de forma ininterrompuda la barrera dels 100 dòlars. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, creu que ara és el moment de la diplomacia.
Se abre una vía para la esperanza, que por cierto es la vía en la que ha estado España y la política exterior de España desde el primer momento. Apostar por la mediación de Pakistán y otros países árabes y dejar paso a la diplomacia.
I l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès han presentat avui un nou servei de bus urbà del municipi. L'organisme metropolità assumeix la titularitat i la gestió fins ara a càrrec del consistori. Amb aquest canvi s'espera una gran millora del servei, a millores de les línies i també tota una renovació de la flota. El servei comença demà, dijous 9 d'abril. I l'Església investiga l'exrector del Vendrell i del Seminari Interdiocesà de Catalunya per un presumpte cas d'abusos sexuals a menors a finals dels anys 90. La denúncia contra el mossèn es va presentar el setembre passat, llavors l'arcabisbe va demanar activar els protocols corresponents, aixecant la prescripció i enviar-lo al dicasteri de la doctrina de la fe. Una de les víctimes seria el regidor no escrit a l'Ajuntament de Reus, José Ruiz. I estem atents perquè el Barça enceta els quarts de final de la Champions al Camp Nou. Serà a les 9 de la nit. Els blaugranes reben l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu d'aconseguir el millor resultat possible per afrontar amb garanties la tornada al Metropolitano.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 8 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins a la Lluna i descobrirem la seva importància. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens parlarà de la percepció i la memòria. Passejarem pels jardins de Terra Mar de Sitges. Participarem en un torneig internacional anant fins al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui fent activitats al Water Sport Center de Calella. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Ara t'ho pregunto jo a tu, què tal?
Aquests dies s'han vist alguns dofinets, per les nostres costes.
Què dius? Sí, ho vaig saber aquí fa unes setmanes, però ara no sabia que havien tornat.
Aquí a Tarragona, a la Costa Daurada d'en Sino, però per Barcelona, per la Costa Brava diria que també s'ha vist.
No, i la rebassada fa unes setmanes llargues.
Sí, ja fa uns dies d'això.
Doncs anem. Què fem aquí? Anem a fer el programa de Randa Mar en directe.
No, home, no.
Companys, vinga, anem-hi tots.
Que els dofins no ens volen veure,
no,
nosaltres.
No, perquè ja ens coneixen. És a dir, que venen els de Randa Mar, corre, agafeu les criatures.
Ens tenen cansats, ja.
Clar, com teníem el Carles, que no para de parlar-nos dels diferents dofins,
exacte.
Ara ja l'hem liat, ja ens coneixen.
Exacte.
No pot ser. Ara hem de buscar les balenes.
Sí, podem anar a la lluna, també, a veure què hi trobem.
Has vist una fotografia de riure que corre pels...
No ho sé.
No? Pues, teòricament, la cara oculta de la lluna, teòricament hi ha un hipermercat molt famós.
Ah, està bé.
Veus? Que ja han arribat fins i tot allà.
No m'estranyaria. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Ve molt bé de dimecres, la setmana, esta setmana ja ho sabíem que se mos faria curta, a mi m'està passant molt ràpid i no res, ja en ganes, ja ho hem comentat alguna vegada, però vull que sigui Sant Jordi, però ja.
Home, encara queden uns dies, però bé, 3 dies i ho tindrem, però aquí, no patiu.
Sí, passarà molt, molt ràpid, Marina, que ja ho saps com funciona això, que tanquem els ulls i ja passen els dies volant.
Sí, sí, sí. Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Mira, ara que dèieu els dofins i tot plegat, aquest cap de... crec que coincidint, no sé si va ser aquest fin de o aquest dilluns, han començat a veure's, també es van veure dofins, perquè L'Escala tot a Punta Mungó, Punta Milà, i s'han començat a veure una altra cosa molt típica d'aquestes dates, és la migració de les tonyines de nord cap a sud, tonyines no gaire grosses, però sí que tonyines, que amb els 10 dies aquells que va fer de tramuntanada bèstia no les vam veure, perquè el mar estava tan remenat que els pobres peixos haurien estat molt més cap en fondo, però aquests dies de calma ja s'ha començat a veure l'aigua bullint, els ocells, les pajareres, que en diuen també al voltant de les tonyines aquestes, és a dir,
ja es veuen bèsties.
Ja es veuen bèsties en mar, així, i això és molt maco.
És molt maco, maquíssim. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes, doncs molt bé. Jo també estic una mica d'expectativa, a veure si ja comencem a veure també algun dofí per aquí, per la costa del Garraf. El que sí que sé és que ja s'han vist els primers rorquals. I sobre el que diu en Sergi de la tonyina, sabeu que darrere la tonyina també venen les possibilitats de trobar-nos algun que altre tauró, no?
Però els taurons,
sí,
els taurons no són bons, aquí sempre ho diem. No fan por.
Jo no he dit
por.
Si són bons o dolents, jo només he dit que apareixen darrere les tonyines perquè ja venen a època de gana.
Nyam, nyam.
Doncs que vinguin, que vinguin, que els bons. I anem a saludar l'Oriol, ho direm bé, l'Oriol Leo Deis de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Hola, Marina, bona tarda a tothom. Bé, jo, mira, aquí, escoltant-vos parlar de bestioles marítimes, és maco veure-les. Sempre que estiguin bé, que estiguin sanes, que ens passin per
home,
aquí davant.
Sí, i tant.
És bonic.
Sense
és bonic.
Que les molestem i aquestes coses.
Ara ho has dit, sí, senyora.
Molt bé, doncs va, deixem les bestioles, anem a començar el programa avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'atur de març a l'Escala cau a mínims dels darrers 15 anys. Sergi.
Doncs sí, i no és gaire diferent del que ha passat a la resta del territori comarcal i nacional, on aquests brots verds s'han traduït en els mínims dels darrers 15 anys. Al municipi hi han registrats 279 aturats, 31 menys que el febrer passat. Per sexes, encara que l'atur de març cau més entre el sector femení, la taxa d'atur global segueix sent més alta en dones que no pas en homes, mentre que més de la meitat dels aturats tenen més de 50 anys. Just abans de Setmana Santa, el sector serveis és el que més treballadors ha contractat, seguit del sector industrial. L'alça de l'ocupació en aquest sector marca, aquí al poble, l'inici de la temporada turística. L'escala, per tant, segueix els mateixos passos que l'Alt Empordà, on tant la capital com els principals nuclis turístics també han experimentat un ascens de l'ocupació respecte a mesos anteriors. Destaca sobretot el rècord d'afiliacions a la Seguretat Social a la província de Girona, amb 367.731 persones donades d'alta, que representa la millor xifra de la sèrie històrica. A l'Alt Empordà, el mes de març tanca les llistes de l'atur, a les llistes de l'atur s'han rebaixat en 117 persones.
L'Ajuntament de Platja d'Aro desestima l'ampliació del port.
Doncs sí, el consistori de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha tombat el recurs presentat per la Junta de Compensació Provisional en contra de l'acord de govern de desembre passat. Per tant, es desestima l'ampliació de la Marina i es suspenen les llicències durant un any. I, per tant, també els promotors del projecte consideren que hi ha aspectes a esmenar i que no incomplirien el pla director urbanístic, fet que topa amb aquesta oposició municipal. El projecte, fem una miqueta d'història, data de l'any 2014, quan es va aprovar amb un informe previ favorable de la Comissió d'Urbanisme de Girona, que permetia l'ampliació de la Marina amb un nou canal, la construcció d'uns 300 habitatges, un hotel i un centre de convencions. L'any 2022, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el pla parcial i va sol·licitar a l'Ajuntament l'informe d'impacte ambiental, el de riscos geològics i el de costes. Els informes, en un principi, van ser favorables, però també hi havia certes condicions que encara vulneraven la normativa. Entre d'elles, la més destacada, és l'incompliment de l'índex d'edificabilitat. Fins ara, el projecte d'ampliació segueix en punt mort, sense complir-se aquests informes i sense acord entre els promotors, Ajuntament i la Justícia.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. Arrenca amb retard la campanya contra la mosca negra per l'alt cabal del riu Ebre-Sel.
Sí, Marina, la campanya contra la mosca negra a l'Ebre ha arrencat finalment este dimecres. Les grans avingudes i l'alt cabal del riu per les intenses pluges i el desgel han retardat l'inici dels tractaments. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha autoritzat una limitació del cabal de l'Ebre a 200 metres cúbics per segon durant 3 dies, de manera que el Copate pugui fer les primeres aplicacions de l'herbicida contra la plaga amb efectivitat. Josep Caparrós és el gerent del Copate.
En una campanya que des del Copate ja feia setmanes que la teníem planificada, prevista, que estàvem pendents d'això, de tenir el cabal òptim per a poder fer el tractament des del punt de vista de seguretat, però també, sobretot, des del punt de vista d'eficàcia, perquè si no, al final acabes tractant i no acabes aconseguint els índexs de mortalitat de la larva de la mosca negra que són desitjables.
El període òptim per realitzar el primer dels 6 tractaments amb larvicides és a l'hivern. Amb tot, des del Copate asseguren que encara es pot frenar l'eclosió de la població adulta i tenir una campanya. Montse Masià és la cap de l'àrea de salubritat del Copate.
No vam poder fer el tractament de l'hivern, que és lo que aquell en el que ataquem a les larves que passen l'hivern dins el riu, abans de que hi hagi el problema. No el vam poder fer quan tocava, però jo crec que avui, fent-lo avui, ens ajudarà molt a tindre una bona campanya. El que hem de fer és estar molt pendents del riu, fer els mostrejos bastant sovint i intentar, a la que detectem larves, pues, programar un altre tractament i fer els 6 que tenim programats dins del període que ella és activa.
Des del Copate també s'ha explicat que es treballa en un nou conveni per garantir els tractaments a mitjà termini.
S'està treballant ara per a un nou conveni que sigui del 27 cap avant. I dic cap avant perquè suposo que serà del 27 al 31, però ens agradaria això, ens agradaria tindre la major estabilitat possible des del punt de vista de compromisos per planificar amb més certeses les campanyes tant de la mosca com del mosquit.
El conjunt dels tractaments contra la mosca negra finalitzaran com a màxim al juliol.
Comencen les obres de la carretera del Poble Nou del Delta.
Les obres de la carretera del Poble Nou del Delta ja estan en marxa. Este dimarts 7 d'abril ha començat oficialment una actuació que suposarà la transformació i la millora de la seguretat d'un vial clau al Delta de l'Ebre. Els treballs compten amb un pressupost de 14,9 milions d'euros i s'allargaran durant 2 anys. La principal actuació a la T-221 serà l'eixamplament de la via fins als 6 o 8 metres, depenent del tram. També es milloraran totes les interseccions amb la construcció de 2 rotondes, l'adequació de diversos trams d'itineraris segurs per a vianants i ciclistes i la millora dels accessos a camins i finques agrícoles, així com els recs i desaigües existents.
Aturada ara a les costes del Garraf. S'ha constituït la nova taula de voluntariat dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. L'objectiu és establir un espai de trobada i coordinació entre l'equip gestió dels parcs i les entitats que hi desenvolupen activitats de voluntariat ambiental. Carla.
Doncs sí, la iniciativa impulsa la col·laboració entre entitats i administració per enfortir el voluntariat ambiental i millorar la coordinació de les actuacions de conservació, recerca, sensibilització i preservació del patrimoni natural i cultural dins l'àmbit dels parcs. S'ha posat en marxa després d'una trobada amb representants de 12 entitats i dels directors i l'equip tècnic dels 3 espais naturals. La taula es configura com un espai estable de diàleg, intercanvi d'experiències i planificació conjunta per compartir projectes, detectar necessitats i sumar esforços amb l'objectiu d'avançar en la protecció i divulgació dels valors naturals i patrimonials del territori. L'ADF Penedès Garraf, l'Associació Pedra Seca, Arba Litoral, Biodiversitat Sitges, Cetaci, el Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia, el Garraf Urdal, el Club Nàutic Garraf, l'Associació Edulis, la Fundació Miranda, la Fundació Catalana de l'Esplai, l'Associació Petit Bosc i la Societat Catalana d'Herpetologia són les 12 entitats que han constituït inicialment aquesta nova taula de voluntariat. Suposa un pas endavant en la consolidació del voluntariat ambiental en aquest espai natural i permet reforçar la col·laboració amb les entitats del territori que contribueixen activament a la conservació de la biodiversitat, la recerca i la sensibilització ambiental. També es vol potenciar la implicació de la societat en la preservació dels espais naturals protegits.
L'atur del mes de març al conjunt dels municipis del Garraf ha registrat un balanç positiu. L'efecte de la Setmana Santa ha tingut una incidència directa en aquest període que ha fet disminuir en 92 les persones de la llista de demandants de feina a la comarca.
En 5 dels 6 municipis del Garraf s'han registrat dades positives durant el mes de març. Cubelles és l'única localitat que presenta un lleuger increment del nombre d'aturats respecte al mes de febrer. En una comarca on el sector serveis té un pes fonamental, la campanya turística de Setmana Santa ha estat la clau per entendre aquesta reducció generalitzada. Vilanova i la Geltrú ha estat el municipi on més s'ha reduït el nombre absolut de persones a l'atur, menys 59. Malgrat aquesta millora, la capital del Garraf continua sent l'única de la comarca que supera la barrera del 10% de taxa d'atur. A l'altra banda de la balança trobem Sitges, que manté la taxa més baixa de la comarca amb un 7,04%. Si mirem la gràfica desglossada per localitat, s'observa que la recuperació del mercat laboral ha estat liderada per Vilanova i la Geltrú, que ha reduït en 59 el nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur. La segueixen Sant Pere de Ribes amb un descens de 22 persones i Sitges amb 10 menys. En l'altra cara de la moneda es troba, com dèiem, Cubelles, que trenca la tendència general de la comarca. És l'única població que ha registrat un increment de la desocupació, sumant 9 aturats més respecte al tancament del mes de febrer. Pel que fa a les poblacions més petites, Canyelles ha reduït en 9 el nombre d'aturats i Olivella deixa la seva xifra en 200 persones demandants de feina. Si fem la comparativa interanual, la tendència és clarament descendent. Actualment, el Garraf té 220 persones menys en les llistes d'atur que fa exactament un any.
Anem cap a les costes del Maresme. S'obren les inscripcions per la 34a edició de la Festa de la Rosa a Arenys de Mar prevista per l'1 de maig. Les entitats i col·lectius ja poden apuntar-se en el formulari que trobaran a la plana web de l'Ajuntament fins al proper 19 d'abril, Oriol.
Doncs sí, Marina, durant més de 3 dècades, Arenys de Mar celebra la Festa de l'Arròs, una de les cites gastronòmiques més arrelades aquí a la vila. Des de fa uns anys, per tal de donar cabuda a totes les colles participants, la ubicació escollida és la plaça de la Sardana. La regidora de Festes, Marta Serrano, destaca que aquesta activitat és un punt de trobada entre entitats, associacions i colles que preparen plats amb l'arròs com a ingredient principal.
Arribar a una de les dates que tenim tots els aranyencs i aranyenques marcades al calendari, que és l'1 de maig, aquesta arrossada popular on s'ajunten entitats, grups d'amics, partits polítics, no? I fem doncs, aquest dinar de germanor on cadascú prepara la seva paella i el seu arròs, i fem d'aquesta diada doncs, un dia de celebració, d'acollida, d'alegria, i jo penso que tots estem esperant aquest 1 de maig per anar a la plaça de la Sardana a trobar-nos.
Des de l'àrea animen a tothom a inscriure's en aquesta nova edició per tal de repetir o incrementar les xifres de l'any passat, quan es van fer 23 colles i 30 paelles. Com a novetat, enguany hi haurà música des de primera hora i s'allargarà durant tota la jornada. Serrano recorda també que l'Ajuntament cedeix taules i cadires, però no pot proporcionar les carpes.
L'organització serà la mateixa, a partir de les 11 del matí ja podran anar a les colles a preparar el seu arròs. Com sempre, l'Ajuntament proporcionarà doncs, les taules, les cadires. El que no proporcionarem, com cada any, són les carpes, per tant, tothom fa molt de sol, porteu protecció. Sí que donarem barrets i gots, com sempre. Hi haurà música, aquest any com a novetat, mentre es fa l'arròs també hi haurà música, és la petita diferència als altres anys. I res, només falta doncs, que tothom s'apunti i compri els ingredients.
L'arròs es començarà a cuinar a partir de les 11 del matí a la plaça de la Sardana i, com deies, Marina, les inscripcions són obertes fins al pròxim 19 d'abril.
Els castellers capgrossos de Mataró convoquen una diada especial al castell de Burriac per celebrar el seu 30è aniversari i conviden a tothom a sumar-s'hi.
Exacte, Marina. El castell de Burriac està a 392 metres sobre el nivell del mar i amb una molt bona vista cap a la part central de la comarca i també cap al mar Mediterrani. La Diada Castellera s'hi farà aquest diumenge 12 d'abril. La colla maresmenca es disposa a fer, doncs, una diada completa en un dels cims més icònics i estimats del Maresme i convida tothom a sumar-s'hi. La cita arriba després de la parada de Setmana Santa i abans d'encarar ja les primeres diades de certa exigència per als capgrossos típiques de l'abril, com la diada del local de l'Escorxador del dia 19 o la tradicional diada de Sant Jordi que la fan davant l'Ajuntament mataroní. Els capgrossos proposen una diada del tot excepcional a Burriac en col·laboració amb l'Ajuntament de Cabrera de Mar i dins els actes del 30è aniversari de la colla que se celebra durant tot aquest 2026.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el president de Puertos del Estado avala el model de creuers de Tarragona i en destaca el seu desenvolupament equilibrat i les possibilitats de creixement. Gustavo Santana s'hi ha referit durant una conferència a la Cambra de Comerç de la ciutat, on també ha parlat de l'aposta pel transport ferroviari de les mercaderies i de la necessitat de seguir invertint en els seus accessos. La incertesa i la volatilitat marquen l'escenari actual en termes macroeconòmics i també el Dia dels Ports Catalans i Espanyols. La guerra a l'Orient Mitjà és un repte, segons Santana, però s'està responent amb agilitat i demostrant que el sector és resilient. En tot, el tràfic se'n ressentirà després d'un 2025 que va ser bo, però amb dades ja una mica inferiors a les de l'any anterior. El president de Puertos del Estado ha posat de relleu l'esperit del Port de Tarragona d'ampliar la seva àrea d'influència en projectes com la Terminal Guadalajara Jara Marchamalo o la zona d'activitats logístiques. Pel que fa als creuers, Gustavo Santana ha dit que en un 80% dels casos és una activitat estimada i que sempre s'ha de fer des del diàleg en clau territorial. A Tarragona s'està fent un desenvolupament equilibrat, assegurat, i diu que és una oportunitat per l'economia que no s'ha de rebutjar.
Cierto es que hay muchísimas otras autoridades portuarias, vamos a decir, el 80, la gran mayoría, donde esta actividad es querida. Siempre, eso sí, hay que desarrollarla con equilibrio y en diálogo con las ciudades que los acogen. Desde luego es una oportunidad de generar economía, de generar negocio, y yo creo que nada que sirva para y ayude a generar economía debe de ser despreciado.
D'altra banda, Santana ha admès que li agradaria que els tràmits fossin més àgils, però ha deixat clar que l'aposta pel transport ferroviari, pel corredor mediterrani, és clara.
Yo entiendo que en alguna zona pues no ha evolucionado a la velocidad deseada. También me gustaría también que fuera, desde luego, mucho más acelerado ese plazo y esas ejecuciones, pero los tiempos administrativos son los que son. No obstante, la apuesta del gobierno y del ministerio es el de seguir trabajando en el impulso de este corredor mediterráneo, porque al final es una infraestructura logística no solo importante para España, sino importante a nivel europeo.
Fins l'any 2029, el Port de Tarragona rebrà 304,6 milions d'euros en inversions i serà el setè port de l'Estat amb una aportació més gran. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació pel que fa a la mar molt plàcida, una bassa d'oli, en gran mesura, i és que el vent ha de ser feble. Però compte, perquè tornaran a formar-se aquestes boires en molts casos. Sobretot estaran sobre el mar, però de tant en tant aniran afectant i fregant la costa, especialment la del Baix Empordà, la banda del Maresme i, per una altra banda, la costa de l'Ebre. Sobretot, ja diem, molt a tocar de les platges. Quan més cap a l'interior del litoral, ja en terra ferma, aquestes boires no hi arribaran i l'ambient serà ben càlid. I com dèiem sempre, amb vent feble, que serà de xaloc o de llevant. En gran mesura, pel que fa al dijous, continuarà aquest vent molt feble al matí, amb més boira, compte perquè serà ben extensa, gran part del litoral, sobretot a la costa Brava i l'Ebre, i amb vent que anirà girant novament cap a xaloc o cap a sud durant la tarda, però no gaire intens. Per tant, marejol gairebé a tot el litoral durant els propers dies. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com esteu? Doncs la situació viària de moment en quant a circulació i accidents i incidències vàries és tranquil·la, no hi ha incidències rellevants, però sí que és una zona on hi ha molts punts on s'estan fent moltes obres i cal circular molta cautela en aquests punts. Per tant, sobretot, demanar-vos precaució i que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I aquests dies hem vist moltes imatges, ha sigut molt notícia i avui en volem parlar amb experts. Quatre astronautes continuen viatjant a hores d'ara, tornant, però en aquest cas des de la Lluna, i han fet el tomb, no han estat a la Lluna com va passar fa 50 anys enrere, han fet el tomb i han pogut veure la cara oculta de la Lluna. Un fet que no és nou, la cara oculta de la Lluna ja se n'havien pogut treure imatges i, de fet, investigadors de la Xina hi havien satèl·lits per extreure també materials. Però volem conèixer la seva importància i també parlar d'un projecte molt relacionat, i ho fem parlant amb Maria Jesús Puerta, enginyera de mines i que estava portant o va aconseguir guanyar un projecte amb la NASA i que té relació amb aquests projectes Artemis. Molt bona tarda, Maria José. Ai, Maria Jesús, perdona.
No passa res. Bona tarda. Què tal?
Escolta'm, ara ho dèiem, tu, el teu projecte, un dels projectes, perquè n'has fet dos relacionats amb la NASA, un d'ells era precisament relacionat amb això, amb aquests Artemis. Ara s'ha dut a terme el primer, però n'hi ha d'haver uns altres seguits, i estava relacionada amb les deixalleries, no?
Sí, precisament era un... Bueno, la NASA va treure un challenge, no?, internacional, no?, pel tema de... a veure si es trobava una solució, no?, pel tema dels residus d'aquestes properes missions Artemis, quan vagin astronautes i què es fa amb aquests residus, no? Jo vaig fer un projecte, doncs, que solucionava o intentava donar solució amb això, no?, i vaig ser el guanyador. Sí, sí.
En què consistia? Perquè la gent se'n faci una idea, perquè si no saben de què estem parlant, que se'n faci una idea.
Doncs mira, l'ANASA té una previsió, no?, dels residus que aquestes properes missions tindran i faran, i estaven etiquetats, no? Doncs, tant de plàstic, tant de fusta, tant de paper, i llavors s'havia de mirar d'intentar fer un projecte que solucionés aquest problema, no? Perquè això no passa per enviar els residus a la Terra, no? Entre altres motius, perquè és molt car, no? Cada quilo deien que costava $50,000, no? I jo vaig fer un digital twin, que és com un vessó digital, no? Que és una simulació, no? Del projecte, i que en el que feia, bueno, una miqueta aprofitava el regolito lunar, que és aquest pols que tenim a la Lluna, no? Que té propietats perquè tenen minerals, i faig una barreja entre aquest pols i el residu, i faig una sèrie de processos que tenim aquí a la Terra, no? De separació magnètica, piròlisi, una sèrie de processos, al tal de que entra el residu, faig una barreja amb els minerals i s'aprofita, faig subproductes, no? Per tal de minimitzar el residu, no? I llavors només tenim al final un residu de 50 quilos i la resta s'aprofitarà per aquestes missions que han d'estar allà i que la NASA projecta que siguin una durada determinada de temps.
Per tant, els residus que es generen allí no passen per tornar-los a la Terra, passen perquè es tractin allí a la Lluna mateix, i tu, dins tot aquest projecte, també veu calcular més o menys quants residus provoca enviar gent allí a la Lluna. No sé si tens en ment quants eren.
Sí, la NASA tenia una previsió, té una previsió de parlar de 4.500 quilos, de residu, que déu-n'hi-do, i a veure què feia amb això, no? I, bueno, jo, la proposta era els residus, faig la barreja, això que dic, no?, amb el regolito lunar, amb aquests minerals, aprofitant les propietats, i com a residu com a tal queda 50 quilos. Vol dir que el procés és molt eficient, i a més tenim la possibilitat d'aprofitar subproductes i fer fins i tot formigó lunar, no? Per què aquest formigó lunar? Doncs per aquestes properes missions, perquè tenen previst que estaran una determinada durada de temps i seran... La Lluna serà la propera estació que farà de pont per anar a Marte, no? I, bueno, és una solució que, bueno, que la NASA va estimar que era el projecte guanyador, no?
Ara en parlarem més en profunditat, això, aquest pont per anar a Mart que comentaves. Aquest projecte, recordo que tu al principi tenies problemes una mica per poder-lo tirar endavant perquè no tens la nacionalitat americana i era més dificultós, però finalment entenc pel que dius que sí que ho heu pogut anar tirant endavant, tot això.
Bueno, jo em vaig presentar una miqueta, bueno, això és un altre tema, no? Però em vaig presentar una miqueta per un repte personal, no? Jo venia d'una enfermedad i, bueno, una cosa de bueno, demostrar als nens que es poden fer coses i ho vaig provar per una miqueta per aquest repte, no? La supressió va ser quan van dir que era la guanyadora, no? Això era una primera fase i també les normes posaven, que això quan em vaig presentar no ho vaig mirar perquè no pensava guanyar, que si no eres americana, doncs no tenies dret al premi econòmic. Què passa amb el premi econòmic? Doncs, bueno, que tenies la possibilitat potser d'anar a la segona fase, no? Que la segona fase ja era una fase de fer un prototipo, no? O sigui, això que jo he fet, aquest digital twin, que funciona, és portar-ho a cabo, no? Fer-ho, no? Però la NASA, bueno, a les normes té que si no ets americana, doncs no tens aquest premi econòmic, no? No passa res, ho posava les normes, no? I ara no he pogut participar en aquesta segona fase de fer el repte de portar-ho i fer-ho físicament, perquè, bueno, també m'han canviat les normes i si no ets americana no pots participar, no? No passa res, no? El meu projecte, bueno, era un repte personal. Espero que el puguin aprofitar perquè és un projecte que és molt eficient. Participa també, està entrenat amb un model d'IA. I, bueno, res, ara estic fent un altre projecte també per ells. O sigui que no passa res, no? Jo quan veig les missions allà, dic, bueno, el problema de la solució pels residus he contribuït en certa manera, no? Espero que es pugui aprofitar d'alguna manera.
Això t'ho anava a preguntar. Entenc que aquests dies estàs seguint tota aquesta missió, que és la primera d'un seguit que han de continuar.
Sí. Bueno, és la segona. És la primera amb tripulació. Sí. Vale? Això és Artemis 2, s'estima la NASA per el que diu, no? Bueno, això hem de tenir en compte que hi ha altres països i tota la informació, nosaltres no disposem de tota la informació, no? Però bueno, s'estima que la missió Artemis 4 serà la que ja hi vagin allà i baixin, no? I toquin de peus a terra, no? Però sí, és una és aquesta opció que jo vaig validar això i bueno, esperant que quan he vist els astronautes i em fa il·lusió perquè dic, bueno, espero haver contribuït una miqueta amb una idea, no? Amb una idea que ara s'ha de portar a fer físicament i que es validi, no? Per la NASA.
Quina importància creus que tenen aquestes missions Artemis, tenint en compte que comentaves fins i tot de poder generar formigó amb aquesta pols llunar, amb aquests recursos que ens ofereix la Lluna, al final?
Bueno, aquí n'hi ha molts interessos, no? En el seu moment, quan van anar amb el Fatens, era un tema de més política, altra cosa, no?
Sí, hi havia la Guerra Freda pel mig.
Sí. Estava Rússia i hi havia altre tema, no? Bueno, ara està Xina, no?, també, que està pendent, no?, i que està fent les seves coses. Però és veritat que nosaltres hem de saber, hem de tenir informació del sistema solar i si estem a la Lluna tenim una informació que des d'aquí de la Terra no tenim, no? Això és el número un, no? Jo crec que això és important, no?, per saber, per comprendre, no? Després, òbviament, també n'hi ha un tema de recursos, no? La Lluna té recursos naturals importants, no? Ja no dic que siguin per començar a agafar els recursos i venir aquí a la Terra i aprofitar-los, sinó per, amb aquests recursos que n'hi ha allà, fer el pivote per anar a mar, no? I si anem a mar, començarem a comprendre més coses, no? I després un altre tema polític, com no pot ser d'altra manera, perquè també hi ha altres països i, bueno, pues, és com una competició també, no? Bueno, una miqueta barreja de tot, no? Però sí que és veritat que són missions importants i són apassionants, no? I, bueno, això és millor que una pel·lícula de Netflix, no? Perquè hi veus la ciència fins on arriba, no? I això és, buah, és apassionant. Sí,
ara ho comentaves, també els americans tendeixen a fer-ho així tot a lo grande i han fet quasi com si fos un reality tota aquesta missió, però ara ho comentaves, la Xina també ha treballat amb la Lluna, també hi ha estat.
I tant, i tant. La Lluna i en mar també. No amb persones, però sí amb landers i rovers, no? Amb màquines, no? Bueno, és una competició, però també és veritat que l'ésser humà ha d'anar a comprendre, a saber més, no? I si només tenim aquesta visió des d'aquí de la Terra, ens perdem moltes coses, no? Potser en tenim molt més si tenim aquesta visió, no? I anar a la Lluna era obligat. I començar a saber i mirar cap a Mart, que de fet la NASA ja té previst també projectes a Mart, jo de fet estic fent ara ja un, doncs és apassionant, no? I jo crec que és necessari, no? Necessari.
Parlarem d'aquest projecte a Mart, però abans de tot això s'ha parlat molt aquests dies de que s'ha vist la cara oculta de la Lluna. Es dona informació errònia que era el primer cop, no és el primer cop que es veu la cara oculta de la Lluna i que l'ésser humà la veu, però també és interessant poder saber què hi ha en aquesta cara oculta per comprendre, com ara comentaves.
És que és fonamental, o sigui, el que han fet ara, a part de provar també els mecanismes i veure com l'ésser humà comença a reaccionar i altres proves que estan fent no ens donen tota la informació, no? Això és una simulació, no? És una prova ja amb persones i d'aquí vindran després la segona missió que, bueno, serà començar també, no sé com està planificada, no? Però era necessària, no? Bueno, ja hem vist les fotografies, no? A part de la bellesa, no?, que tenen, començar a veure coses, no? Jo crec que quan agafem i estem allà amb aquesta cara i començarem a veure ones, a comprendre el sistema solar, potser informació que no tenim, no? I ens dona idea de com afrontar el repte d'anar a mar, no? Que és com l'estació pivote, no? Encara que està molt lluny, no? Fixa't que aquesta missió en 10 dies van i venen, no? Anar a Mart és altra cosa, no? Ja? Però, bueno, sí que és un altre planeta i tot el que fem hem d'intentar fer-ho allà. No té sentit començar a portar coses des d'aquí, des de la Terra, no? Per això és important començar aquestes missions i, bueno, estan planificades per fases, no? No pot ser d'altra manera, no?
És important això, aquesta idea de tot el que fem fer-ho allí, com parlàvem al principi dels residus, no portar-los a la terra els residus que generem o no portar-nos els recursos que hi hagi en aquests indrets a la terra.
Clar, és clar. Primer per un tema econòmic, no? Bàsicament, no? Perquè ja heu vist, aquestes missions no van sobrades d'espai, no? I llavors no pots començar aquí a començar a ficar contenidors, no? De color verd, groc, i començar aquí a ficar la brossa, no? Això no té sentit, no? Llavors, per això s'ha de fer una miqueta... Jo vaig el projecte meu, d'aquest guanyador de la NASA, era aquest tema, no? Intentar aprofitar, fer l'economia circular que tenim aquí a la Terra, no? Intentar donar un segon ús amb aquests residus, no? I intentar minimitzar en cada moment el residu, i amb això té molt a veure també el model, no?, que vaig fer la mia per intentar entrenar i que serà la IA qui determini en cada moment quin és el procés més eficient. O sigui, no serà la persona, sinó que serà directament també el model que està entrenat i serà el que dirà, doncs mira, aquest plàstic amb aquest silicat o aquest mineral és més òptim, és més eficient, fem la barreja i obtindrem aquest subproducte que s'aprofitarà allà, no? Jo crec que això passa per aquí, no? Això i tants altres projectes com hi ha ara mateix, que són innovadors i que passen per començar a treballar directament allà.
Uh-huh. Tots aquests projectes d'Artemis són un pas previ per poder arribar a la Lluna, i arribar a Mart, perdona, millor dit.
Sí. Bueno, aquesta és la... Jo no soc, no formo part de la NASA, soc una enginyera, em considero friki, no?, que sempre estic mirant a veure què passa, i sí que és veritat que arrel de presentar-me aquests projectes sí que començo a empapar-me de la informació que hi ha pública, no tinc tanta informació privilegiada, no? Però sí que és veritat que tot passa, anar a Mart passa per la Lluna, és fonamental, ¿vale? Serà l'estació pivote i anirem a veure això d'Estats Units i potser... abans arriba a Xina, no? Però perquè el que passa és que tenim menys informació de Xina, no? Però que també està fent les seves coses, i la Índia també, no? I l'Estació Espacial Europea també pensa en això, no? Bueno, és un gran avance, no?, de la ciència. Jo crec que això és un moment únic i apassionant, no?
Uh-huh. Quan parles de l'estació pivot, entenc que seria com una parada, no?, abans de continuar el viatge per anar a Mart.
Bueno, efectivament, i com una planta tipus, no? O sigui, si comencem a fer cultius, veure què passa, si podem aprofitar l'aigua dels pols, no?, que està congelada, no? Veure què passa, si puc fer un cultiu, una planta, i no sé què. És com una estació pivote, planta piloto, no? Que no té les mateixes característiques que té Mar, però que sí que són més similars que no les que té la Terra, no? Potser, no?, en tema de gravetat o tema de... una cosa de contaminació, bueno, és un altre planeta, i jo crec que serà, la idea és aquesta, no?, començar a fer coses allà a la Lluna per després veure si es pot pivotar cap a Mar, no?
Uh-huh. Precisament tu ara estàs desenvolupant tot un projecte relacionat amb Mart, què és exactament?
Doncs mira, és un altre challenge en el que, bueno, ja estic admesa, o sigui, ja he fet el projecte i el subject i l'abstract de lo que faré, i precisament ahir em van comunicar a la NASA que estava acceptat, o sigui, continuo amb aquest projecte, i és un projecte en el que la NASA vol que es faci un menú per 15 astronautes per una durada determinada per les properes missions que hi vagin a Marte, ¿vale? Bueno, és un projecte que algú pot pensar, fer un menú, això no té res a veure amb enginyeria. Bueno, sí que té res molt a veure, perquè tot el que fem o el que es faci allà, doncs no pot anar això des de la Terra, sinó que haurem de mirar quin tipus de cultius, com puc fer, quins minerals, i bueno, amb això estic treballant. O sigui, a veure si, bueno, em presentaré i bueno, a veure si m'accepten el projecte. I bueno, això ja serà un èxit, no?
Uh-huh. O sigui, per tant, no veuríem el teu projecte, s'engloba en què no veuríem aquestes imatges que hem vist dels astronautes aquests dies, que s'alimentaven a base de menjar que portaven deshidratat i això, sinó que seria a partir de recursos d'allí.
Bueno, clar, la idea és aquesta. La idea és com podem aprofitar... bueno, jo soc enginyera de mines i la deformació meva sempre és aprofitar la terra, no? Aprofitar els minerals, no? I, bueno, això és el que faré jo, no? El meu projecte, tinc molt de coneixement ja de la Lluna per l'altre projecte, tinc informació de les característiques dels minerals de la Lluna, perquè vaig fer el projecte, ho vaig fer amb la informació dels Apollo, perquè la NASA em va facilitar aquesta informació, la vaig demanar i me la van donar accés, i ara vaig a Marte i, bueno, també hi ha la informació que tinc i el que tinc el coneixement de la Lluna, bueno, faré un projecte diferent. Espero que doni de parlar. Bueno, estem amb això, i bueno, em presento sola també, perquè l'altra també em vaig presentar sola, és com un repte personal, no?, per dir, escolta, ho puc fer sola des de casa i anem a veure, anem a per Mart.
I amb els minerals i la informació que tens de la Lluna, també se podrien aprofitar recursos per menjar o per fer un menú així com vols fer amb Mart?
Bueno, no donaré pistes a la competència, perquè estem en ple challenge, ¿vale? Però sí, es poden fer coses. I espero que, bueno, jo no dic que sigui un projecte guanyador, el meu repte és que m'ho acceptin, no? Que sigui un projecte suficientment bo perquè la NASA ho validi, no? I, bueno, això, aquest és el meu repte ara mateix, no? I, bueno, demostrar als nens, com vaig fer amb el de la Lluna, que encara que tinc una edat i que tinc unes circumstàncies, doncs que des de casa es poden fer coses, no? I estem en un moment ara mateix apassionant en què una persona sola, amb un ordinador, pot arribar a la Lluna, no? I pot somiar, no? I aquesta és la idea, no? Jo és que el meu repte és un altre, no? No tant, si puc ajudar i puc il·luminar, o en aquest cas, com l'altre, no? Un projecte que pot ser aprofitat per la NASA, doncs benvingut sigui la idea, no? Però, bueno, tinc altres circumstàncies, no? No vinc amb una startup, no tinc aquest propòsit, no?
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns. Seguirem atents en aquest projecte relacionat amb Mart i a veure si tens sort i almenys te'l tornen a acceptar.
Esperem que sí. Treballaré per això i a veure si torno a posar Tarragona en el mapa. Sí.
A veure si és cert. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Molt bé.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Continuem mirant cap al cel i avui a l'espai de la Meteo no serem tan tècnics ni tan científics i us volem parlar de la percepció i la memòria meteorològica. Sergi?
Doncs sí, Marina, mira, dues coses que no les podem mesurar amb aparells, però que un dia rere l'altre i rere l'altre i rere les setmanes estan en boca a tothom, per exemple, des de que comencem moltes vegades la introducció en aquest programa a l'Arran de Mar, no? I és curiós perquè no sé si t'ha passat a tu i suposo que als companys del programa i també a altra gent que sobretot en aquests dies que comença a avançar la primavera i sobretot comencem a sortir del mal temps que ha fet tots aquests mesos, no? La gent ràpid i ja s'adapta o ja s'aclimata com si fos ple estiu. No?
Home, jo aquests dies he al·lucinat perquè aquests dies de Setmana Santa passejaves per segons on i veies gent que anava vestida com si estiguéssim ja a l'agost a 30 graus, que pensava aquesta gent quan arribem a l'agost i estiguem a 40 graus que aniran despullats.
Clar, però també convivien amb altra gent que les duries veure amb menorac encara pel carrer.
Sí, això també.
Vale. Aleshores, què passa en aquestes èpoques? O sigui que primer de tot, la percepció meteorològica i la percepció de les condicions meteorològiques de l'entorn és diferent en cadascú de nosaltres ja de per si, no? El cos, hi ha cossos més fredolics, menys fredolics, que els espanta més la pluja, que els agrada més, que etc. I un altre tema és com el nostre cos o el nostre subconscient, perquè això ja és un tema més psíquic, és un tema mental, reacciona a voler que arribi més ràpid el bon temps o la temperatura més alta o la temperatura més estival, fet que, posant un exemple, a 15 graus en el mes d'abril traiem la màniga curta i els pantalons curts, però amb els mateixos 15 graus al mes de novembre comencem a treure l'abric i la roba de màniga llarga.
Anem pautats.
El que és la percepció meteorològica. Una qüestió és que a fora hi hagin les condicions determinades i l'altra que el nostre cos o la nostra ment estigui més posada fins i tot en una altra època que no acaba de pertocar amb les condicions que ens trobem ara mateix. I, evidentment, com hem dit ara, tant la primavera com la tardor podríem dir que són les èpoques d'impàs, són les èpoques més variables i les èpoques més complicades també en tot plegat o que el nostre cos o el nostre subconscient es posi a to amb la situació meteorològica que vivim en un dia o en uns dies determinats. També és interessant, Marina, per exemple, com reaccionem als canvis de temps. Jo tenia un company, o tinc un company observador meteorològic, que també és mestre i és tècnic, és biòleg també en aquest cas, i ell fa diverses xerrades, i una de les xerrades que parla és com els animals i les persones ens podem anticipar o reaccionem en aquests canvis de temps. I, per exemple, ell comenta sempre que estan treballant en una escola. Un dia els nens estaven superrevolucionats. Va coincidir, en aquell dia es va mesurar el rècord de pluja amb una tempesta de la localitat. Per tant, quan hi ha canvis de temps, per exemple, siguin tempestes, siguin tramuntanes o mestralades com les que hi ha hagut les darreres setmanes, les persones estan més inquietes, o sigui, el cos està més activat, més alterat i més sensible, és a dir, les persones som meteosensibles, tenim sensibilitat especial, sobretot a certs canvis de temps.
Això m'agradaria entendre per què.
Perquè, bàsicament, perquè reaccionem també als canvis de pressió atmosfèrica. O sigui, el nostre cos, o molta part del nostre cos, és un fluid, també, no? Un 70% som aigua, un 60%, si no vaig errat. Per tant, al ser un fluid, reaccionem als canvis de pressió externa. I sobretot en canvis de pressió bruscos, com és el cas de les tempestes, o en el cas de pujades, les ventades, per exemple, fan oscil·lacions molt brusques de pressió en poc espai de temps. El sistema nerviós s'activa, o sigui, el cos reacciona, no?, en aquests canvis, i ens pot entrar el neguit, ens pot entrar les migranyes, ens pot entrar els mals de caps, en situacions, per exemple, d'allò que s'anomena, que n'hem parlat alguna vegada aquí al programa, de l'efecte Foehn, d'aquest aire que baixa per les muntanyes, per exemple, molt típic a la cara sud del Pirineu o a Suïssa. Hi ha estudis que, per exemple, han dit que aquests vents fan augmentar els trastorns psicològics, fins i tot la taxa de suïcidi s'ha demostrat en el cas de la Suïssa, no? En el cas dels Alps, algun estudi mèdic, que seria el cas més extrem, no?
Mm-hmm.
Això és reacció...
Digue'm. De fet, jo a vegades ho penso, i viure segons a quines parts, per exemple, de Rússia, tot nevat, tot fosc i això, no hi viuria per res del món.
Ha de ser complicat, o sigui, però això que també hi té molt a veure les hores de sol. I com, per exemple, ara ho estem visquent, no?, amb el canvi d'hora, no és purament meteorològic, però sí que és un fenomen relacionat amb les hores de llum. Primer, quan ve el canvi d'hora, el cos costa molt que s'adapti en aquell canvi d'hora, no? En el cas d'ara cap a més lluminositat, cap a una tarda més llarga, fins i tot ens dona la sensació de fer coses, de que, hòstia, que no sobra el temps, però sí que com hi ha molta més hores de llum al llarg del dia, tenim molt més temps per aprofitar. I, en canvi, quan hi ha l'altre canvi d'hora, és una sensació una mica més depressiva, no?, amb menys hores de llum. Això també ho hem comentat moltes vegades aquí en el programa.
Sí, sí.
I també és interessant, relacionat amb això, amb la falta de llum i amb les èpoques on fa més mal temps, com reaccionem a períodes molt llargs de mal temps. Això aquest hivern s'ha vist. O sigui, períodes, per exemple, de molts dies ennuvolats, que nosaltres estem acostumats al sol i estem acostumats a dies més clars i a un clima més mediterrani, quan tenim molts dies nus, ens entristeix. Ens fa caure a l'ànim, no? Fins i tot també baixen els nivells de vitamina D. Això ja a nivells més fisiològics també ho trobaríem, la baixada d'algunes vitamines i fins i tot algun nivell hormonal, no? I un fet curiós aquesta Setmana Santa, per almenys aquí a l'Escala, ha estat que després dels 10 dies de tramuntana, el dissabte, que va ser el primer dia que no em va fer, és com els, com quan para de ploure, que surt tota la gent al carrer, doncs aquell dia igual. Va parar la tramuntana i de cop i volta els carrers i les platges estaven plenes. O sigui, això vol dir que la gent tenia ganes de sortir a l'aire lliure i de respirar una mica la calma, no? De no sortir al carrer, evidentment, amb ratxes de 100 km per hora tot el sant dia. La incomoditat que porta això i el neguit. És curiosa també la reacció aquest, sobretot a períodes llargs de mal temps, en regions on no estem acostumats en aquest mal temps.
Som mediterranis naltros.
Sí, evidentment. I un altre tema a parlar, que si vols un dia que parlem de batalletes i de registres, etc., ja per acabar seria el tema de la memòria meteorològica. Allò que ja t'ho dic jo, que és nefasta, o sigui, tenim molt poca memòria meteorològica, sort que hi ha els excels i els numerets i els observatoris que ho apunten, perquè quan passa un episodi ens sembla que això no havia passat mai, o havia passat fa molts anys, o és el primer cop que, o no sé què, no sé quantos. Després mirem números i resulta que són més recents, que no és un fet tan extraordinari, no? Moltes, tant com creiem, molta part de les
vegades. Sí, això de les vegades. Èmfasi, sobretot amb les Dana, que ara se parla sempre de Dana, de Dani, que de Dana n'hi ha hagut tota la vida.
N'hi ha hagut tota la vida, i en recent, no? I fins i tot escoltem els nostres pares, els nostres avis, parlant del que feia més enrere, o d'aquesta memòria meteorològica, i tampoc ens n'adonem que temps enrere, doncs, potser la gent fins i tot anava menys abrigada, o les condicions a les cases no eren les mateixes que les actuals, per tant també es passava més fred, evidentment, a part de que feia més fred, de que això no t'ho negarà ningú, però la memòria meteorològica és molt dolenta i sempre ens dona la sensació que el que estem visquent és la primera vegada que ho vivim, i la majoria dels cops, algunes vegades és així, i evidentment estem en efemèrides, però la majoria dels cops no.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sergi, una setmana més per parlar de friki meteorologia.
Exacte, avui una mica intangible.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Rendemar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Alternativa per l'Escala demana una solució pel càmping